Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar gorros, guants i bufandes. L'ambient serà molt fred tot el dia d'avui, amb vent de tramuntana que pot bufar amb algunes ratxes fortes.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Només han calgut 12 escons perquè els líders polítics s'abaixin els pantalons. Alguns mitjans l'han anomenat el pacte de la vergonya. També podríem anomenar-lo el pacte del mentider. Aquest dimecres el Partit Popular aprovava amb Ciutadans i Vox la investidura del seu líder, Juanma Moreno, com a president de la Junta d'Andalusia. L'acord ha facilitat la investidura, però també ha portat el país espanyol a la deriva de l'ultradreta. Abans d'acabar l'any, Ciutadans, per boca del seu secretari, José Manuel Villegas, anunciava que trencarien el pacte de govern amb el Partit Popular si Vox entrava a formar-ne en part.
El gobierno de cambio que va a estar pactado por Ciudadanos y el Partido Popular, y no vamos a ir a ninguna otra fórmula. No vamos a llevar a Andalucía a ningún tipo de tripartito, ni ningún otro partido va a estar en ese gobierno.
Aquest pacte es trencaria perquè, tal com el líder dels Ciutadans, Albert Rivera, havia dit, Vox és un partit populista.
Bueno, Vox es un partido populista, claro, sí, así se reconocen, ¿no? Un partido que no está en ese espacio, pero en todo caso, nosotros los populismos no los queremos, nosotros queremos ganar a los populistas en las urnas.
Tots ho sabem que els polítics acostumen a canviar d'idea bastant sovint. Una de les proves són aquests dos petits talls de l'hemeroteca, però el problema és si el partit polític arriba a la Junta d'Andalusia. Ara ho estarà, no de manera directa, però sí psicològicament, perquè Moreno passarà a ser president gràcies als vots de Vox. Podríem dir que l'única bona notícia d'aquest acord és que s'han deixat fora de la taula la derogació de la llei de violència de gènere, dels drets LGTBI o d'igualtat. Però ara el problema és quin futur ens espera? És cert que ja no hi ha aquestes derogacions com a elements indispensables de la investidura, però creieu que Vox no aprofitarà els seus 12 escons a la Junta d'Andalusia per tornar a obrir el debat? De fet, ja ho han proposat que durant la roda de premsa de presentació de l'acord ja s'han assegurat que lluitaran perquè les derogacions es compleixin. Potser queda lluny Andalusia, però no és així. En 5 mesos hi ha eleccions municipals a tot el país. Què passarà si el discurs de Vox s'escampa per tot arreu del territori? Com haurem d'actuar aleshores? Deixarem que les lleis socials que han portat tants anys de lluita acabin desapareixent pel pacte de la vergonya? Són les 8 i 3 minuts del matí, esteu escoltant Supermatí de Ràdio Capital, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio La Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I mentre Andalusia pacta el pacte per la investidura de Juanma Moreno, al Baix Empordà passen totes aquestes notícies. Una notícia que només escoltareu a Ràdio Capital. A Sant Feliu de Guíxols reconstruiran un pilar caigut de la portalada que hi ha als jardins de l'Asil Surís. Segons el consistori, es tracta d'un accident fruit de les obres i quan aquestes estiguin més avançades es reconstruirà. A més, la portalada està catalogada com a bé d'interès local. Bon dia, Pedro Ruiz.
Molt bon dia. Inicialment el pilar va caure i durant un temps va quedar recolzat a l'esplanada de les obres. Aquesta setmana, però, ha desaparegut. Els operaris han decidit guardar els materials per poder fer-ne la reconstrucció, ja que és un element que forma part dels béns patrimonials. La seva reconstrucció serà fàcil, segons el regidor Josep Savalls.
I queda posposat el sòl industrial de la Pietat fins al proper mandat. Al proper mandat en sabrem més detalls. Bon dia, Judit.
Bon dia. L'Ajuntament de Palamós encara està pendent de discutir amb la Generalitat quins són els límits per valorar si el polígon és o no viable. Escoltem a l'alcalde Lluís Puig a Ràdio Palamós.
Quan ens expliquin, quan ens diguin quines línies mestres doncs fins a quins límits podrien arribar a autoritzar, doncs després valorarem si realment és possible desenvolupar aquest sòl industrial o no.
Aquest debat prové de l'informe que va fer la Comissió d'Urbanisme de Girona sobre el projecte. Recordem que en aquesta ressaltava que és imprescindible que el sector respongui a una necessitat manifesta i que en cap cas afecta els connectors biològics.
I a Sarriera denuncien la tala d'arbres perquè a Begur han començat a tallar diferents arbres a Sarriera.
Bon dia. Els vídeos gravats per SOS Aigua Freda i publicats a les xarxes socials han aixecat les crítiques dels usuaris de les plataformes digitals. Es mostren els moments exactes quan un home amb una motoserra fa una tala d'arbres a Sarriera.
Moltes gràcies, Dani Cortés. I a Palafrugell planeja una millora de la gestió de les últimes escombraries després de la polèmica dels últims mesos. Anna Pujol, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament informa a peu de carrer i es preveu una substitució dels iglus vells per contenidors nous.
I tornem a Begur, perquè Begur modernitzarà establiments comercials i envellirà façanes. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Begur concedirà quasi 8.000 euros a la millora d'establiments del municipi, com és, per exemple, l'establiment Queviures Begur.
El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa un programa per ajudar a persones amb dificultats d'inserció laboral. Ariadna Sala, bon dia.
Bon dia. Es tracta de l'Ubicat, una eina que té l'objectiu d'orientar i guiar persones vulnerables en situació de precarietat laboral, per tal que aprenguin com buscar feina de forma activa.
Javi Salermo, entrenador del Palamós, reconeix que deixar la Fundació li ha tret un pes de sobre. Laia Boldero, bon dia.
Bon dia. En declaracions a Ràdio Palamós, el tècnic del Degà es va mostrar content de poder-se dedicar exclusivament al primer equip.
I fins aquí les notícies més importants. Ara passem a l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà, perquè l'activitat passa per la Bisbal. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui a la Biblioteca de la Bisbal a 6:15 hi fan l'Hort del Conte, amb els contes de la granja. I al Museu Terracota encara queden uns dies per visitar les xemeneies de cactus.
I ahir ja feia fred, avui seguim parlant de fred ben viu i vent de tramuntana. Albert Aparicio, què ens has d'explicar?
Bon dia. Jornada de rigorós hivern. El vent de tramuntana, que va començar ahir a la tarda, també ens acompanyarà avui durant bona part del dia. Serà d'intensitat moderada, però el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que puntualment es poden produir ratxes que superin els 70 km per hora. L'ambient serà assolellat, però fred tot el dia, amb una temperatura màxima que en molts indrets quedarà per sota dels 10 graus, i en zones més ventoses la temperatura de sensació serà molt baixa. També hi ha activat un avís per perill d'onades superiors a 3 metres d'alçada i notable mar de fons. Demà continuarà el flux d'aire del nord, tot i que el vent perdrà una mica d'intensitat. Les temperatures seguiran sent molt baixes fins dissabte, quan es començarà a recuperar la temperatura.
Una pausa i tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Mazda, Subaru i Sant Joan arriben al Baix Empordà. Ja pots venir a veure els darrers models a Auto Mont-ras, l'únic punt de venda Mazda, Subaru i Sant Joan de la comarca. I com sempre, trobaràs els darrers models de Mitsubishi. Ah, i Auto Mont-ras, també tenim vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya número 19 de Mont-ras. Telèfon 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per tu.
Si tens entre 50 i 69 anys, hauràs rebut una carta convidant a fer-te un test de sang oculta en Femta. Amb aquest simple test de Femta pots prevenir el càncer de còlon. No ho dubtis i acosta't a la teva farmàcia per recollir-lo. Per qualsevol dubte sobre el càncer de còlon i la seva prevenció, visita aquest mes de gener al CAP de Torroella de Montgrí l'exposició informativa cedida per l'Associació Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona. Cura't en salut. Per més informació, la pàgina web de l'associació asc.es.
I col·labora Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I anem, són les 8 i 9 minuts del matí. Comencem parlant de les notícies perquè a Sant Feliu de Guíxols les obres per al futur Parc Central continuen en marxa. L'actuació és l'Asil Surís i a l'aparcament de la plaça a l'Abric, a l'Asil Surís, hi ha una portalada modernista amb dos pilars, que degut a les obres s'ha vist afectada. Un d'aquests pilars va caure accidentalment, segons l'Ajuntament, i es procedirà a la seva reconstrucció i restauració. Ens porta més informació amb Pedro Ruiz.
Així és, en aquest informe ressaltava que el sector ha de respondre a una necessitat.
Durant un temps, aquest pilar caigut estava recolzat a l'esplanada d'on es fan les obres, però ara els operaris han retirat els fragments que s'havien malmès. Aquests han estat desats per tal que, cap al final d'aquesta primera fase, prevista per aquest març, es procedeixi a la restauració i reconstrucció d'aquest. El regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, ha assegurat a l'emissora que s'han fet comprovacions i que és fàcilment recomposable. Així ho explicava.
Van de seguida retirar tots els fragments que s'havien trencat, els van guardar i ara posteriorment en una fase ja més avançada de l'obra, quan anem més a acabar tots els detalls, procediran a reconstruir-lo. Inicialment, com que els fragments són tots aprofitables, els reconstruiran amb el propi material que ja conformava aquest pilar que estava protegit.
Es dona la circumstància, a més, que la portalada forma part dels elements protegits dins del catàleg de béns patrimonials. En concret, rep la distinció de bé d'interès local. En aquest sentit, però, Savalls afirma que la seva restauració no comportarà problemes. L'objectiu d'aquestes obres, doncs, és crear un parc públic i que esdevingui un espai de lleure per als ciutadans de Sant Feliu.
Gràcies, Pedro. I de Sant Feliu passem a Palamós, perquè l'Ajuntament de Palamós segueix pendent de discutir amb la Generalitat l'informe que va fer la Comissió d'Urbanisme de Girona sobre el sòl industrial La Pietat. Així sembla ser que el projecte quedarà posposat al següent mandat. Judit Saez.
Així és, en aquest informe ressaltava que el sector ha de respondre a una necessitat manifesta i que en cap cas pot afectar els connectors biològics. Per la seva part, el govern municipal, format per Esquerra i Convergència, assegura que és necessari implementar el sòl urbà industrial perquè hi ha una demanda real. Cal recordar que aquesta transformació del paratge de la Pietat es va incloure en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, però que va ser una sentència judicial la que va anul·lar la previsió. És per això que van modificar les hectàrees, que van passar d'una superfície de 45 a 24,5. Tot i això, la Comissió d'Urbanisme de Girona va ordenar un procés d'avaluació ambiental estratègica ordinària que reflexiona sobre la necessitat de cercar altres sectors possibles i que es tinguin en compte també sòls industrials disponibles a municipis veïns. Doncs davant dels resultats d'aquest últim informe, l'Ajuntament assegura que ha demanat reunir-se amb el Departament d'Urbanisme del Territori i Sostenibilitat per conèixer quins són els límits que estableixen. Així ho ha explicat a Ràdio Palamós Lluís Puig, alcalde del municipi.
Nosaltres el que hem demanat és això, és poder seure amb Urbanisme, poder seure doncs, també amb el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la part de Medi Natural, que és qui emet els informes mediambientals en aquest sentit, i per tant que ens expliquin què vol dir aquest informe, fins a quins límits doncs, ens marquen la capacitat que tindríem de desenvolupar doncs, aquest sòl industrial en allà, i a partir d'aquí, quan ens expliquin, quan ens diguin quines línies mestres doncs, fins a quins límits podrien arribar a autoritzar, doncs, després valorarem si realment és possible desenvolupar aquest sòl industrial o no. Què significa doncs, aquest informe mediambiental que van emetre doncs, amb aquest avantprojecte que vam presentar de sòl industrial? No s'ha fet encara doncs, aquesta interpretació, i com vostè sap, doncs, aquests tràmits urbanístics tenen diversos mesos de trànsit, i per tant abans d'aquest mandat, d'acabar aquest mandat, doncs no tindrem novetats.
Per tant, en els mesos vinents no es durà a terme cap tramitació, i el més probable és que no hi hagi novetats abans que acabi aquest mandat.
Una pausa i tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un minut per un quart de nou del matí. I si parlem de Palamós, ara passarem a Begú. Però primer heu d'escoltar això, perquè cada vegada és més habitual a casa nostra. I així és com estela un arbre. Mm. La plataforma SOS Aigua Freda ha fet públics uns vídeos on es mostra la tala d'arbres a Sarriera. La tala d'alzines i pins està fent a hores d'ara a la zona on s'ha de construir la urbanització dels jardins de Sarriera Living. En uns vídeos penjats a les xarxes socials, l'entitat ecologista ha mostrat el seu descontentament amb la gestió urbanística del govern de l'Ajuntament de Begur.
Els vídeos es mostren els moments exactes quan un home amb una motoserra fa una tala d'arbres a Sarriera. Són dos vídeos completament diferents i des de diferents zones de la platja, però volen denunciar la mateixa amenaça. Alguns usuaris de les xarxes han aprofitat per comentar el seu descontentament amb els polítics locals. És el cas de la Mireia, que ha assegurat que Begur era bonic. Quina pena i quanta corrupció. La Costa Brava ja és igual que Mònaco o Marbella. Altres, com la Marta, han reclamat presentar una denúncia al jutjat per destrucció d'hàbitat d'espècies protegides. La portaveu de l'entitat ecologista que defensa la costa de Begur, Lídia Chaparro, explica a Ràdio Capital detalls del projecte.
Que està a tocar de la planxa de Sarriera a Begur, que actualment és un bosc, o abans era un bosc, i ara ja estan procedint a la tala d'arbres. Van començar amb les suredes a l'inici de l'àrea, diguéssim, de l'àrea boscosa, i ara ja és la tala de pins.
Jardín Sarriera Living és una urbanització que comptarà amb 52 habitatges a la zona de la platja de Sarriera, Begur. Aquest és el motiu pel qual la tala d'arbres a Sarriera ha començat. El projecte, segons va explicar el consistori, va ser presentat el 2003 i aprovat per la Generalitat de Catalunya. Aquesta tala d'arbres arriba pocs dies després que de la tala d'arbres d'aigua gelida de manera il·legal i on els comuns ja han demanat sancions al govern català.
Gràcies, Dani Cortés. I mentre a Sarriera es talen arbres, al poble de Begur municipi s'envelliran les façanes d'habitatges i es millorarà i modernitzarà els establiments comercials del municipi. L'Ajuntament ha aconseguit diferents ajuts. Eugènia Güell.
Exacte, invertiran quasi 8.000 euros en concedir aquestes subvencions. Així doncs, s'envelliran façanes, més concretament les de 4 immobles que es troben pels diversos carrers i places de Begur. Serien els números 10 i 27 de l'Avinguda 11 de Setembre, el número 10 del carrer Clos i Pujol i la casa que dona a dos carrers, el Raval número 12 i Carme número 7. El que resta d'aquests 8.000 euros s'invertiran en millorar i modernitzar, més concretament milloraran i modernitzaran l'establiment que viures Begur, que ha complert 3 punts de valoració i criteri.
Gràcies, Eugènia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Palafrugell aposta per una nova mesura per tal d'acabar amb la mala gestió de les escombraries al municipi. Després de la forta polèmica i les multes de negocis i particulars, el municipi compta amb una informadora de carrer que indicarà als ciutadans com gestionar els seus residus de manera eficient. Bon dia, Anna.
Aquesta persona s'encarregarà també de comunicar els possibles canvis que es puguin donar a la zona de contenidors i en el servei de recollida. Per altra banda, se substituiran els iglús per contenidors nous en diferents punts del municipi. Se n'encarregarà una empresa privada que ja gestionava una part del servei i que a partir d'aquest any també s'ocupa de la recollida d'escombraries. Fins a finals de l'any 2018, aquesta empresa combinava la seva tasca amb la del Consell Comarcal, que acaba de finalitzar el seu contracte. Aquest canvi ha estat el motiu pel qual s'ha endarrerit la retirada dels antics iglús gestionats pel Consell i que es calcula que encara trigarà unes 3 setmanes. A més, es preveu que alguns dels contenidors canviïn la seva ubicació, començant pels barris de Vilaseca i el Piver. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament pretén reforçar els serveis de neteja i la recollida dels residus, un propòsit al qual s'afegeixen l'increment de la freqüència de pas de les retirades de la brossa a l'establiment d'espais amb tancaments destinats als contenidors i la intensificació de les mesures sancionadores.
El Consell Comarcal del Baix Empordà, concretament l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, impulsa el programa laboral Ubicat per incrementar l'èxit durant la recerca de feina.
Sí, es tracta d'un programa que vol servir de guia per col·lectius vulnerables en situació de precarietat laboral, com poden ser víctimes de violència masclista o persones nouvingudes, perquè adquireixi les habilitats necessàries a l'hora de cercar feina satisfactòriament. L'Ubicat, que té el suport d'institucions com el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Generalitat, es posarà en marxa durant aquest any i els usuaris adherits tindran el suport d'un tutor que els guiarà de forma personalitzada. D'aquesta manera, l'objectiu és procurar-los actuacions d'orientació i acompanyament, així com conèixer relatius al món empresarial, per acostar-los i guiar-los a la pràctica laboral. El programa estableix com a requisit estar inscrit a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació. Així mateix, Ubicat establirà 4 punts d'atenció arreu de la comarca, que seran a Platja d'Aro, Palafrugell, Torrell de Montgrí i a la Bisbal. Aquest serà el primer any que el Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa aquest programa, que ja s'ha aplicat a altres comarques gironines com el Gironès o el Pla de l'Estany.
Gràcies, Adriana. I passem... I tornem a Palamós, perquè la confraria de Palamós va pescar, el 2018, 90 tones de gamba, cosa que va suposar una facturació de 4 milions d'euros. Són les dades que van oferir ahir Toni Albalat, patró major de la confraria. També va explicar que la recaptació total, pel que fa a totes les espècies, va ser de 10 milions d'euros. Dani Cortés, què ens has d'explicar?
Tot això quan ja ha començat el període de veda de la pesca de la gamba. El Balat ens explicava el sentit d'aquesta veda.
Els caladors, pues, diguéssim, es regeneren, la gamba va fent el seu cicle vital, però sí que els experts ens van constatar que els mesos de gener, febrer i març són els que tenen més afluència de juvenils en aquests caladors. I es va decidir fer aquestes aturades biològiques.
En aquest temps es poden posar a punts les embarcacions i es fan reparacions que no es poden fer la resta de l'any.
Un quart i mig de dos... Les 8 i 22 minuts del matí esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Una pausa i tornem.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dijous, dia 10 de gener, i són les 8 i 23 minuts i escoltem el comentari de la Yolanda Bustos, la xef de la Calèndula.
Hola, bon dia. Segur que molts dels que m'esteu escoltant us heu fet el propòsit de primar-vos aquest any o de menjar més sa, menys carn, fer esport i tots aquests tòpics típics que es fan a principi d'any i que al cap de 15 dies s'acostumen a oblidar, que es deixen, no? Doncs voldria donar-vos un consell, o més aviat un parell. Si feu dieta, aneu al mercat i no a la farmàcia. És una opció molt més econòmica i efectiva, de veritat que us ho asseguro. Si estiguéssim més connectats a la natura, veuríeu que el que ara trobem al mercat, com serien com api, carxofes, bròquils, calçots, borraines, cols, endívies, escaroles, xicoies, espàrrecs, fonoll, porros, espinacs, etc. Doncs totes aquestes verdures tenen moltíssimes propietats que ens ajuden a millorar el nostre pes, a depurar-nos i netejar l'organisme després dels excessos aquests que hem fet fins ara, doncs, totes les festes, no? Com sempre dic, la natura no ens dona res per casualitat. De veritat que heu de consumir productes de proximitat i de casa i del temps. També podeu consumir fruites àcides com la llimona, la taronja, mandarines, totes elles carregades de vitamines i energies que també ens ajudaran a passar aquest fred. I una bona forma de fer exercici, doncs precisament és això, sortir al bosc, respirar el romaní florit, que ara el tenim ben florit i ben maco, mastegar aquestes llavors que han quedat encara seques a la mata del fonoll, menjar alguna violeta, flors de borraines, i si trobeu alguna malva, doncs també us la mengeu. Totes aquestes plantes tenen molt bones propietats contra refredar elevats i l'activitat física a camp obert ens fa més forts. Doncs res, amb tot això són els... volia començar doncs, així el meu primer post d'aquest any. Aprofitar també per desitjar-vos un feliç any farcit de viandes i flors meravelloses que alegrin, perfumin i donin llum i tranquil·litat a les vostres vides. De veritat, disfruteu aquest 2019.
5 minuts per 8:45 del matí. Fa poc més de 7 mesos que David Puertas es va incorporar com a cap de la policia local de Palafrugell. Fins aquell moment era el cap de Mossos a la cofreria, a la comissaria de la Bisbal. Segons us vam explicar, en aquell moment va ser la primera vegada que el cos de Palafrugell tenia un inspector. I avui parlem amb ell. Bon dia, David. David? Doncs no. Una pausa i tornem.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Ara sí, saludem amb David Puertas. David Puertas, bon dia.
Hola, molt bon dia, Gerard.
Doncs, com hem comentat, fa 7 mesos que estàs com a cap de la policia local. Quin balanç fas d'aquests 7 mesos?
Doncs molt positiu. La veritat és que bueno, han estat 7 mesos molt de treball, no? Bàsicament, de posar-me al dia moltes coses, que jo al lloc on estava fins ara Mossos d'Esquadra doncs, no les feia, i d'implementar altres coses que sí que feia allà doncs, a la policia. No? I la veritat és que bueno, molt positiu, una gran rebuda per la gent, un gran personal treballant amb mi, i la veritat és que el balanç és molt positiu, Gerard.
Clar, has comentat aquest personal... Tu vas entrar com a cap de la policia local per posar pau dins del cos, entre altres coses. Ara mateix sí que dius que hi ha molt bon feeling entre els companys. És així? Ha millorat? Com ha canviat des de fa 7 mesos?
Mira, jo sincerament, o sigui, i permetrà ser, però el tema de posar pau, el terme no m'agrada, no? Sí que realment que aquesta organització de la policia local és una organització amb més de 50 persones, i que com a totes les organitzacions on hi ha gent, on hi ha grups de persones, on hi ha relacions interpersonals, doncs hi ha algun problema doncs, entre alguna persona, no? Llavors, això, com abans te deia, són problemes personals que estan allà, però que al final no han de traspuar el que és la nostra tasca policial, no? I que per mi el més important és sobretot agafar una bona inèrcia de treball, un ritme de treball i sobretot un servei al ciutadà de la població per la Frugell que sigui molt elevat, que és el que ara mateix tenim, i aquestes problemàtiques, bueno, si han estat, segurament continuaran estant, perquè al final estem parlant de relacions interpersonals, però el que hem de fer és que, bueno, pues que arribin dintre la normalitat, i al final són les persones les que han de fer algun pas endavant per intentar-ho solucionar, no? Jo per això et dic, no, que aquesta paraula no és ben bé així, perquè realment és un grup de molt bons professionals, de gent que està molt implicada, molt treballadora, i que el que passa és que algunes vegades doncs, a la premsa han sortit coses i quan es mediatitza algun conflicte, doncs evidentment hi ha més rebombor i més rumb del que hi ha, no? Però ja us dic que per mi el més important és això, no? És agafar una bona inèrcia de treball, que ja la tenim, fer que la gent pugui treballar molt i que es pugui pues bé, doncs, esplaiar dintre de la policia local, no? I sobretot millorar el servei al ciutadà cada vegada més proper i més pròxim.
Has comentat millorar el servei. Clar, hi ha hagut un canvi des dels 7 mesos, hi ha hagut un canvi, com ha evolucionat el pic de delictes, han anat a menys, han augmentat.
Sí.
Quina és la valoració?
La valoració és molt positiva. O sigui, nosaltres tenim diverses diverses dades per anar mirant sempre, no? Però algunes d'elles són tangibles, com és el número de fets i de delictes, no? I unes altres són intangibles, no? Que són sobretot el tema de la seguretat, no? Que per nosaltres la sensació, no?, que té la nostra ciutadans a l'hora de passejar per Palafrugell mentre està treballant o mentre està vivint aquí, no? O que ens visiten. Llavors, a nivell de delictes, hem tingut una davallada important a nivell de furs, hem tingut una normalitat, hem continuat la tònica a nivell de delictes contra el patrimoni, tot i que hem baixat una miqueta, no? Però la veritat és que el que més ens preocupa a nosaltres, perquè això és fàcil de saber què és el que està passant, no? El que més ens interessa és saber com està el ciutadà, no? Si realment la gent quan passeja per la zona comercial està segura, si quan anem a les platges, doncs a l'època estival, doncs estan tranquils, poden deixar les seves coses d'una manera relativament tranquil·la quan estàs a la platja i te'n vas a banyar, no? I això és el que nosaltres estem treballant molt, no? Ja et dic, a nivell estadístic, que és fàcil parlar-ne, no? Vull dir, estem bé, hem disminuït fets, hem tingut detencions molt rellevants, hem tingut intervencions molt importants, però després el que sí que ens agrada treballar i que és el que estem fent ara mateix és intentar saber exactament quina sensació hi ha i sobretot i imbuir o poder influir en aquesta, no? Per exemple, com a exemple, el que estaves comentant abans, no? A les platges aquest estiu doncs ha fet una pressió molt important amb efectius de paisà, no? Sobretot a la tarda a nit, per diferents fets que hi havien, pel tema de consum de substàncies, pel tema de furs al descuit, quan la gent estava tranquil·lament doncs estigat a la platja o estava passejant amb tranquil·litat, no? I això, per exemple, ens ha anat molt bé, no? I estadísticament hem aconseguit reduir els fets. Ara
Tot i això, es nota el pic de delictes a l'estiu en comparació sempre, amb tot l'any?
Sempre. Nosaltres som una població estacional i amb aquesta, en la que la nostra corba de fets és una corba que, bueno, que evidentment des del juny fins a l'agost puja d'una manera barbaritat exponencialment i baixa després novament exponencialment fins al setembre, no? I però això és una cosa que de tota la vida, vale? Com que és una zona estacional en la que tenim molt de turisme, doncs això és així, no? Per nosaltres el més important és que aquesta pujada sigui relativa, no? I que si potser estigui per sota de l'any anterior, que aquest any, ja et deia, no? A nivell estadístic estem per sota de l'any anterior, però sobretot el que ens interessa és que abans te comentava, no? Doncs treballar amb la sensació, no? I sobretot millorar amb aquesta convivència, aquells fets que això no està testat numèricament, vale? És a dir, quan tens un problema amb un veí o quan tens un problema amb una persona que passeja el gos per la platja i que t'està provocant molèstia, això no és un delicte i, per tant, no es comptabilitza, però sí que és una de les coses que en primer lloc a nosaltres dona molta feina i que després a la gent que vivim aquí, no? o que ens visiten, doncs provoca moltes molèsties, no? I aquí és on estem intentant incidir d'una manera molt més forta, no?
Has dit que hi ha gent que us truca perquè molesta que una persona estigui passejant el gos, però una mica així de safareig, quin és el cas més sonat a què feu front habitualment durant aquests 7 mesos?
Aviam, és complicat parlar d'això, no? Però sí que, aviam, una de les coses que estem treballant molt, evidentment, és el tema de relacions veïnals, no? També el tema de, tot i que hem baixat i que hem fet intervencions en aquest aspecte, el tema d'ocupacions, no? Ocupacions, algunes d'elles que són per necessitat, no? I que evidentment nosaltres aquí no fem res, no? Però hi ha algunes altres que són d'una altra manera i que provoquen moltes molèsties als veïns. Aquí estem fent molta incidència transversalment, perdó, transversalment amb tots els serveis de l'Ajuntament, amb serveis socials, amb mediació, per intentar, bueno, pues fer que aquestes novetats, no, doncs bueno, pues facin dintre una normalitat i que al final la gent s'entengui i parli i es comuniqui i que sobretot pues, que arribin amb uns bons límits de convivència, no? També el tema de cursos, com abans te comentava, no? Tenim trucades de gent que porta el gos deslligat, alguns d'ells doncs de Terrassa Perillosa, també estem treballant aquí. Són serveis molt diferents i de molta maneres diferents, no? que ens arriben. També, per exemple, amb robatoris amb força darrerament, doncs ja va sortir en premsa que van fer una detenció conjuntament amb Mossos d'Esquadra d'una persona habitual que ens havia dut de corcoll els darrers 3 mesos, no? Però bé, vull dir, hem estat aquí, hem estat treballant, hem estat fent molta presència i finalment hem pogut acabar detenint-la, no?, d'un treball conjunt amb Mossos d'Esquadra i tornar una altra vegada la tranquil·litat, no? Per nosaltres el més important és això, no? Vull dir, influir en la millora de la convivència per un costat, i en segon costat estar molt emetents quan hi ha algun tipus de variació, no? Vull dir, a nivell de robatoris o a nivell de fets que siguin penals, per poder fer una actuació ràpida amb la nostra gent, fent patrulles de paisà, fent patrulles de uniformades, fent més presència, fent una estratègia diferent, fent controls de pas, i això és el que estem fent ara, no?
Has comentat un cas obert, bueno, un cas conjuntament amb els Mossos. Des d'aquests últims mesos hem vist que a Palafrugell ha augmentat el nombre de detencions per possessió de delictes estupefaents. Ha millorat la relació amb els Mossos d'Esquadra des que estàs com a cap de la policia local?
Home,
clar, tu has vist les dues bandes.
Sí, home, i tant. Home, també per mi és un... jo fins fa 7 mesos era el cap, no?, dels Mossos d'Esquadra d'aquí de la Bisbal, no?, del Baix Empordà, i durant 24 anys està en Mossos d'Esquadra, amb moltes unitats diferents, no? Llavors, evidentment, la relació per mi són amics, no? Són amics, són companys, i evidentment això jo penso que també es nota i es veu a la nostra policia, no? Tot i que sempre, val, i també te parlo per l'experiència quan estàvem a l'altre cos, no? Sempre ha hagut una gran coordinació i una gran complementarietat, no? Llavors, per nosaltres, el que estem intentant fer durant aquests mesos és continuar aquesta mateixa inèrcia, per un costat, millorar-la, que això sempre ho hem de fer, no? Hem de fer un procés de millora contínua sempre, no podem quedar-nos estancats pensant que ja fem les coses bé, no? I sempre tenim clar que els Mossos d'Esquadra tenen unes competències i que policies locals tenim unes altres, doncs en funció de les necessitats i en funció de les possibilitats que tenen els dos cossos, doncs complementar-nos cada vegada d'una manera més ràpida, no? Al final, el que és veritat és que nosaltres, dintre de la població, dintre de la ciutat, som els primers que detectem les necessitats i quins nous fets delictius s'estan duent a terme, i després som els que parlem amb Mossos, i quan nosaltres no arribem o no podem arribar més enllà perquè les competències ens limiten, han d'entrar ells quan poden, val? Perquè també és veritat que, bueno, que és una demarcació molt gran, amb 32 municipis, i que evidentment tenen una plantilla, pues, limitada, i que han d'anar també, pues, sempre prioritzant els fets i els serveis que han de donar, doncs anem treballant. I així estem, vull dir, per aquest motiu continuem treballant. Com has dit molt bé abans, han augmentat les infraccions per part nostra, no? O sigui, el fet d'identificar més gent amb temes de salut pública i de fer més intervencions, hem fet molt més comissos per part de la policia local aquest estiu d'això de substàncies estupefaents, i també més detencions. Això per nosaltres era important, perquè aquí a Palafrugell, pues, bé, alguna de les coses que sí que es veia i que estem intentant treballar d'una manera, bueno, pues, acurada, és el fet d'aquesta impunitat a vegades. Primer, pels que estaven consumint substàncies estupefaents a qualsevol lloc i de qualsevol manera, val? I en segon lloc, pels qui ho estaven venent o qui estan traficant amb elles, no? Nosaltres aquí sí que hem de donar una tolerància zero, i estem treballant amb aquest punt. Vam començar ben bé des d'abans d'estiu i continuem fent-ho, eh?
I hem parlat de relació dins del cos, hem parlat de relació amb els Mossos, però la relació amb el govern municipal o amb el regidor de Seguretat Ciutadana, el Xavier Junama, directament, quina és?
Molt bé, vull dir, jo vaig arribar aquí, jo sóc el tècnic, val? Jo tinc molt clar que jo sóc tècnic en seguretat pública, no? I per això estic aquí, igual que els meus comandaments i els meus agents, i amb el govern, doncs nosaltres és el que han de fer, és el que fan, no? Fins ara, no? Ens supervisen el que nosaltres fem, jo sí transmeto tot el que estem fent, tot el que estem engegant, totes les nostres noves iniciatives, ells em donen el vistiplau i es marquen les directrius que des del govern pensen que és important incidir, no? I la veritat és que molt bé, vull dir, amb en Xavi excepcionalment bé, i estic segur que quan passin les eleccions, a veure com estarà, continuem tenint la mateixa dinàmica, la mateixa tònica. A part nostra, som professionals, hem de treballar d'aquesta manera i ho continuarem fent.
Ah, sí. Fins a quina és la ingerència dels polítics dins de la feina dels policies?
Aquesta pregunta és complicada, eh?
No. Clar, m'estàs comentant que us comenten sí. quins temes heu de mirar i tot això.
No, o sigui, els temes que hem de mirar, no. O sigui, ells que ens fan arribar són les preocupacions que li arriben a ells per part de les entrevistes que tenen amb els diferents ciutadans, no? És a dir, com és evident, tots els equips de govern doncs, es troben amb associacions, amb comerciants, amb gent particular que té una problemàtica, i quan s'hi aporten aquesta problemàtica ens aporten els tècnics, ja sigui dintre de la policia, sigui urbanisme, sigui a qualsevol altre lloc, i nosaltres hem de donar la resposta adequada a aquestes problemàtiques que hi ha. A vegades podem solucionar i a vegades no, no? I em referia sobretot a aquest punt, no? Però no, vull dir, ingerència cap ni una, vull dir, al contrari, nosaltres som els tècnics i tenim molt clar cap a on hem d'anar i què és el que hem de fer. Sempre aconsellem al grup polític de que, bueno, doncs que és el que nosaltres fem, i en el nostre cas, vull dir, totes les decisions que prenem són tècniques i passades amb la seguretat d'aquí del municipi.
La seguretat també implica la nova campanya que heu començat amb contra distraccions al volant, és a dir, com ha augmentat l'ús del mòbil aquests últims mesos, anys?
Molt, és molt preocupant per nosaltres. Per nosaltres això realment és una preocupació important, no? És a dir, és una preocupació important tot el que són les distraccions al volant, tot el que és l'ús del mòbil, sobretot. Per nosaltres és una tasca molt quotidiana, no? Tenir el mòbil al costat i, hòstia, és un WhatsApp, és un moment, són dos segons, miro qui és, no? Aquella immediatesa que volem tenir a l'hora de contestar es provoca o fa que nosaltres intervenim en molts accidents, no? I parlo a nivell general com a policia, que tinguem greus accidents, que tinguem morts per aquestes coses, no? Nosaltres, el que és molt important per nosaltres, de que vaig arribar aquí i amb tot el grup de comandaments, és que el que no volem fer és fer campanyes per sancionar. Vull dir, l'últim que volem, jo en aquest cas com a cap de la prefectura i la resta d'agents, és sancionar. Això no ens interessa. No? A nosaltres ens agradaria poder fer una campanya en la que no hi hagués cap sanció, perquè voldria dir que està funcionant el que volem fer, que és incidir en l'educació dels conductors, que per nosaltres és molt important. No? La gent ha de ser molt conscient de que si ha de sortir i que si ha d'agafar el cotxe posteriorment no ha de veure, i que si ha de veure, abans de saber-ho, hem de buscar una alternativa. No? Vull dir, hem de buscar un taxi, una de les persones que tingui que surti que no condueixi. Hem de fer mil coses, no? Però hem de saber que si sortim, bevem i agafem el cotxe, tenim una arma a les mans. I bueno, per desgràcia, és que hem hagut d'anar a accidents mortals i després hem hagut de seguir el tema, no? I hem hagut d'anar a parlar amb els familiars, informar-los de la mort del seu familiar. Això se queda molt gravat, no? I dius, hòstia, per sempre, no? Que ara mateix estaria viu si no hagués agafat el cotxe. I no ell només, sinó les persones que estan en contra, no? O que tenen un accident, que no tenen cap culpa i que per culpa d'una persona que ha agafat el cotxe ha begut o drogat, doncs tenen un accident i moren, no? Per tant, nosaltres és importantíssim des de Palafrugell incidir amb l'educació, i per això totes les campanyes que fem les comuniquem, informem, intentem que surti a través de premsa, a través de ràdio, als panells informatius de la població. Com molt bé deies, el tema, ara mateix estem en distraccions al volant. Fa poc van fer la campanya de Nadal amb alcoholèmies i també una mica distraccions, però sobretot alcoholèmies. Hem fet quan estava començant, quan van fer canvi d'hora i es feia de nit més aviat, tot una campanya pel tema dels vehicles que estan en mal estat les llums, no? Muntaven controls i informaven a la gent que portava a vegades, perquè no es donen compte, que una llum o les dues en alguna ocasió, totes les tenien apagades, doncs els informaven més, i escolti, les ha d'arreglar per la seva seguretat i per als tercers, i no els denunciaven. Vull dir, aquí van informar moltíssima gent d'aquí de la ciutat o passants de la ciutat, i no sancionem. El que volem és que ho sàpiguen, que es donin compte, i en moltes ocasions deien, hòstia, és que no se'n donen ni compte, com que sempre es movem pel poble, doncs no se'n donen compte, doncs que no teníem una llum. Però clar, quan surts a vies interurbanes és quan te trobes aquest problema, que de lluny no saps si és una moto o és un cotxe, no? Per dir alguna cosa. Llavors, per nosaltres és molt important això, no? Sobretot incidir en la conscienciació, en l'educació, i tant de bo poguéssim fer alguna campanya i no tinguéssim cap denúncia, no?
La campanya de l'ús del mòbil que s'està fent ara, per exemple, quina sanció implica que algú estigui fent servir el mòbil o que hi hagi una distracció?
Doncs ha hagut una modificació que ja suposo que ja sap tothom, no? amb el darrer, a l'entrada del 2019, i ara d'entrada portar el telèfon a la mà. Portant el telèfon a la mà no estem parlant d'utilitzar-lo, estem parlant de portar-lo a la mà, que hi ha molta gent que el porta a la mà i porta l'altaveu connectat i pensa que així es pot fer. Doncs són 6 punts. Vull dir, és una davallada dels punts importants. I, no, i sobretot...
Només per portar el telèfon a la mà.
Sí, sí.
I per trucar?
I per trucar no és el mateix. Vull dir, moltes punts. Vegades... Sí, sí, correcte. És que moltes vegades... el problema ja no és... És que m'està comentava, no? Hi ha molta gent que porta el telèfon, que pensa que si posa l'altaveu i que el porta a la mà esquerra, si és dreta està continuant amb la dreta o al revés, i el té separat de, doncs, 10 centímetres de boca, va parlant, doncs que amb això n'hi ha prou, no? No, això també distreu. Distreu perquè has d'agafar el mòbil, distreu perquè has de connectar-lo, distreu perquè mires qui és, distreu perquè quan estàs parlant no tens les dues mans a la conducció, no? I de fet, hi ha un article de reglament general que diu que qualsevol cosa que distregui el conductor en la conducció serà sancionable, no? I aquí entrem, que no nosaltres encara no hem posat cap d'aquestes, no? Però entrem amb aquella polèmica que va sortir a la resta d'Espanya de que hi havia gent que havia estat sancionada mentre fumava, no? Clar, és molt complicat. O el fet de conduir amb tacons, el fet de conduir amb tacons molt elevats, tampoc ho mirem, però sí que també podia ser sancionable, no? Uh-huh. És complicat tot plegat, eh? Però sobretot amb el tema del mòbil, el que hem de ser molt conscients és que avui dia hi ha uns sistemes de Bluetooth molt bons, que van molt bé, que han millorat molt la qualitat de la qualitat de l'àudio i que, per tant, val la pena fer una petita inversió si no és des que ja van integrats dintre del cotxe, que per seguretat ja es porten tots els cotxes nous, es poden comprar d'aquests externs i penjar-los al cotxe i d'aquesta manera ens haurem d'oblidar o ens podem oblidar d'aquest risc que provoca el fet d'agafar el telèfon i sobretot de 6 punts, no?
Doncs gràcies, David Puertas. Tindrem presents totes aquestes sancions de 6 punts només per portar el mòbil a la mà.
Sí, home, i tant. Gràcies a vosaltres, sempre que vulgueu aquí estic, i sobretot això, no? Jo em quedaria més amb el fet de la sanció de que poden ser 6 punts, més amb el tema de que hem de treballar a intentar canviar els nostres hàbits i a tenir clar que quan entrem dintre del cotxe, doncs hem de deixar el mòbil aparcat. Si són desplaçaments grans amb Bluetooth i són petits, escolta, no hi ha res que sigui tan urgent que no pugui esperar 5-10 minuts per contestar més tard, vale? Sobretot per la nostra seguretat i dels tercers.
Doncs moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Passa un minut de 8:45 del matí. Estem escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El passat desembre, la Fundació Esportiva Palamós anunciava la destitució de Javi Salamero i Albert Déu com a coordinadors dels equips de futbol base. Aquesta mesura estava dins d'una reestructuració de l'organigrama de la Fundació. Un mes més tard, Salamero ha parlat sobre aquesta decisió. Laia Boldro, què ens has d'explicar?
El tècnic, en declaracions a Ràdio Palamós, es va mostrar content amb la decisió, ja que d'aquesta manera es pot dedicar en exclusiva al primer equip. Reconeix que deixar el càrrec a la Fundació Esportiva li ha tret un pes de sobre.
Jo a mi personalment m'han tret un pes de sobre perquè així única i exclusivament estaré dedicat a el que vaig venir a fer, que era entrenar el primer equip del Palamós. És cert que és que en el seu moment, quan va marxar en Gavi Gasca, doncs me van demanar intentar ajudar en el que calgués i jo doncs, vaig posar els meus coneixements i experiència al servei de l'entitat, no? Si en alguna cosa s'han pogut beneficiar, fenomenal, i si no és així, doncs bon camí, bon vent i, com es diu, bon vent i barca nova, no? Així, doncs, en aquest sentit estic tranquil.
Joan Pau Pérez, president de la Fundació i expresident del Palamós, va oferir el càrrec de director esportiu de la Fundació a Salamero a l'octubre, quan encara era president del Degà. Degut a la marxa de Gavi Gasca, el tècnic va acceptar el càrrec, però el passat desembre la Fundació anunciava la destitució de Javi Salamero i Albert Déu, essent el primer canvi d'una reestructuració de l'organigrama tècnic de l'entitat. Quim Calls, procedent de la Unió Esportiva Llagostera, va ser l'escollit per substituir-los. Salamero està satisfet amb la relació amb la nova junta.
Em vull agrair també doncs, a la junta directiva del Palamós, que ha tingut la paciència suficient com per que ara que ja s'han consolidat en el càrrec, doncs bueno, crec que tot està molt més estable, molt més tranquil. Vull que sapigueu que estan fent esforços perquè el grup estigui doncs, en una situació d'harmonia completa, tant a nivell social, esportiva, econòmica, i per tant crec que estem remant ara sí tots en la mateixa direcció.
El Degà tanca la primera volta de la competició aquest diumenge a les 5 al Municipal contra el Llagostera B.
Doncs moltes gràcies, Laia Boldro, i avui és dijous, és moment de les novetats cinematogràfiques. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, què tal, Gerard, com anem?
Molt bé, bon dia. Aquí, clar, queda un dia pel 11 de gener, que és quan s'estrenen les novetats normalment el divendres. Quines novetats tenim aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana força poques. Es nota ja que ha passat aquesta ressaca nadalenca, que hem tingut un munt d'estrenes aquests dies, i ara ja comença a arribar aquella època en què comencen a treure una mica al nas aquestes pel·lícules que són oscaritzables, que ja apunten a premis de l'Acadèmia, aquestes coses. Aquesta setmana comencen a treure el cap, però és una... el treu al cap de manera tímida, eh? Ja ho dic, perquè és una setmana que hi ha molt poca estrena destacable i jo només començaria bàsicament amb la gran estrena i potser gairebé única aquesta setmana, seria El vicio del poder.
La història del vicepresident del George W. Bush.
Sí, exacte. És del vicepresident, en aquest cas. La pel·lícula es diu Vice, en anglès, en versió original, i aquí li han posat El vicio del poder, que és així una mica més pompós i que ja sí, vindria a ser un spoiler del que era el Dick Cheney, no?
Però és una falta, clar, ja en anglès el Vice, ja li treuen el joc de vicepresident, aquí encara falta aquesta culatilla humorística.
Exacte, sí, sempre fan coses molt estranyes en els títols de les pel·lícules. El director és l'Adam McKay, que és un director de comèdia. Havia fet, per exemple, Un amb el Will Ferrell, que era Los Amos de la Noticia. Però va dirigir també una pel·lícula, que era La gran apuesta, que és aquella que interpretava el Christian Bale, que parlava doncs, sobre tot el tema del frau, de les hipoteques suprem. Doncs en aquesta pel·lícula no acaba d'abandonar una mica aquest punt de corrupció, en aquest cas és el que dona el poder, explicant una mica la figura de Dick Cheney, com veies abans, que va ser vicepresident dels Estats Units durant el mandat del George W. Bush. I, curiosament, aquí l'actor és Christian Bale, altra vegada, com a protagonista.
De fet, hi ha bastants actors que són els mateixos, com La gran apuesta, perquè també tenim Steve Carrell.
Sí, apareixen com... també bastants de secundari.
És una llargada de La gran apuesta.
Tot ha tirat que... d'actors que coneix, sí. I tenim el Sam Rockwell, que fa de George W. Bush, que si veieu el tràiler, l'escena que hi ha al tràiler quan li proposa ha de ser vicepresident és... sembla bastant conya, no? És a dir, jo em crec que tractant-se del personatge que era Bush, doncs, que pogués anar d'aquesta manera tan absurda i tan estúpida, i com l'altre, el Cheney, que era bueno, molt més intel·ligent que Bush, va saber aprofitar-se d'aquesta situació, no?
Uh-huh. I deixant de banda El vici del poder, tenim alguna altra novetat, ja que s'apropen els Oscars, o aquesta setmana només tenim aquesta destacable?
D'oscaritzable tindríem aquesta. Aleshores tenim, que ara te comentaré un altre tipus, per cert, no voldria deixar-me d'oblidar la transformació física que ha fet el Christian Bale per convertir-se en Dick Cheney. Vull dir, és una transformació física, ha hagut d'engreixar, a més porta una quantitat de pròtesis una mica semblant al que vam veure l'any passat amb Gary Oldman fent de Winston Churchill, no? És a dir, que físicament no tenen res a veure, però que hi ha hagut una feina de transformació molt gran.
No, que també cal destacar la feina que va fer el maquinista per aprimar-se tant, perquè ahir vaig veure una imatge contraposada com a protagonista de El vicio del poder i el maquinista, i no té res a veure. De fet, un encaixa dins de l'altre.
De fet, quan va rodar La maquinista, per quedar-se tal com es va quedar, potser amb 40 quilos, i no exagero, només menjava una poma al dia. Ja està.
Aquí hem passat de les pomes a les hamburgueses.
No, directament. Li tocarà menjar-se unes quantes pomes per tornar a recuperar el físic, eh? Jo també ho hem d'avisar. Però vaja, és un actor que de moment té facilitat per aquest tipus de coses, no?
Bueno, i quina és l'altra estrena que s'estrena demà?
Doncs mira, ja que doncs, això que ha passat la ressaca de les festes de Nadal i tot això, i encara arriba alguna proposta per anar a portar la mainada al cinema aquests dies, que seria Astèrix, el secreto de la poción mágica, que és una nova pel·lícula d'Astèrix i Obèlix, en aquest cas en animació digital. És la segona que es fa en animació digital. Recordem que la primera va ser la Residència dels Déus, que el que tenia aquesta i que no té la que s'estrena aquesta setmana és que estava basada en un dels àlbums d'Astèrix del René Goscinny i l'Albert Uderzo. En aquesta ocasió, la història de la pel·lícula és una història original que ha estat confeccionada expressament per la pel·lícula. Per tant, no està basada en cap àlbum d'Astèrix que nosaltres puguem recordar. I és una història nova, en aquest cas, doncs, el druida Panoràmix, que és aquest el druida que és capaç de crear aquesta poció màgica que dona força a aquest poble dels Gals, busca un successor perquè està preocupat que ell és gran i si algun dia li passa alguna cosa, doncs el poble es quedi sense la fórmula, no? I la pel·lícula, doncs, es tracta això, de buscar un successor capaç de portar el llegat de la fórmula del Panoràmix.
Doncs, Ignasi, sí, aquestes són les dues estrenes destacades d'aquesta setmana. Us veiem el dijous que ve amb noves estrenes.
Perfecte, aquí estarem. Una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Bueno, bon dia.
Sí, bon dia.
I queden pocs minuts per acabar el programa, però abans fem un repàs ràpid de la informació general, perquè el president Quim Torra aposta per no tramitar els pressupostos de l'Estat sense un moviment a favor de l'autodeterminació.
El president Sánchez ha de ser valent, s'ha de moure. Si es mou, si hi ha una decisió política, insisteixo, en l'exercici al dret a l'autodeterminació, sap que comptarà amb el suport per tirar endavant la tramitació dels pressupostos.
En una roda de premsa d'ahir dimecres al Palau de la Generalitat, Torra va advertir que no s'ha mogut res respecte de les peticions dels independentistes al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
I l'Audiència ordena l'ingrés a presó d'Oriol Pujol pel cas de les ITV en 10 dies. Però la decisió encara no és ferma. L'exsecretari general de CDC va ser condemnat a 2 anys i mig, però va demanar substituir l'internament a un centre penitenciari per treballs en benefici a la comunitat.
Oriol Pujol té 3 dies per recórrer la decisió, cosa que suspendria l'ingrés efectiu a presó fins que la resolució fos ferma del tot. El fill de l'expresident de la Generalitat va demanar substituir la pena pactada amb la Fiscalia pels delictes de tràfic d'influències, suborn i falsedat documental per treballs en benefici de la comunitat. Però el Ministeri Públic s'hi va oposar i ara l'Audiència també ho ha rebutjat.
Queden 2 minuts i mig per les 9 del matí, però abans fem un repàs a l'agenda, perquè a la Biblioteca de la Bisbal hi fan l'hora del conte.
Sí, és a 6:15 on s'explicaran els contes de la granja de David Planas, historietes i rondalles que explicaven els avis i que han quedat recollides en aquest llibre per estimular la imaginació dels més petits.
I no ens movem de la Bisbal perquè Martí, al Terracota Museu, hi podeu veure tot aquest mes Les Chemins de Cactus.
L'artista Didi Eras Colomer, sobri i detallista, ens mostra un important i desconegut patrimoni artístic, una variada obra que neix del seu saber, de la seva feina que ha desenvolupat al llarg dels anys i de les experiències de la seva personalitat i talent. El resultat, una obra que ha sofert al llarg dels anys una evident metamorfosi i que neix dels mètodes tradicionals i de la pràctica, gràcies a la seva energia creadora i la seva perseverança, que ha superat tots els reptes i obstacles tècnics per culminar en peces curosament dissenyades de gran força, tot incorporant un sentit de temporalitat alhora arqueològic i contemporani. Si ho voleu veure, teniu tot aquest mes de gener per fer-ho al Terracota Museu.
I passem A l'últim minut que ens queda, un repàs a les notícies generals, perquè sabem que a Sant Feliu la Port de Lis es reconstruirà el pilar que va caure. També passarem a la Pietat, que la zona industrial de la Pietat passarà a mans del proper govern municipal, una vegada s'hagin fet les eleccions municipals. I a Sarriera van començar a la tala d'arbres pel projecte Sarriera Jardins Living, un projecte que també han començat la tala després de la tala d'arbres d'aigua gelida. I un últim repàs a la meteo final. Albert Aparicio.
Dia de ple hivern amb vent de tramuntana que bufarà amb força moderada, però puntualment es poden produir ratxes que arribin a superar els 70 km per hora. Tot i que serà un dia assolellat, l'ambient serà molt fred, amb una temperatura màxima que quedarà per sota dels 10 graus a bona part del Baix Empordà. El mar també restarà alterat, amb onades de fins a 3 metres d'alçada i notable mar de fons. Demà continuarà l'aire del nord, perdent una mica d'intensitat, i l'ambient molt fred es prolongarà fins dissabte, quan es comença a recuperar el termòmetre.
Avui és dijous 10 de gener i us ha parlat Gerard Escaig. Que tingueu un bon dijous.